Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilard. Confinament d'Igualada i 4 municipis més de l'Anoia fins a nou avís i classes suspeses a tot el país a partir d'avui i durant els propers 14 dies. Són les mesures dràstiques i extraordinàries preses pel govern de la Generalitat per fer front a l'expansió del coronavirus. El govern ha restringit els moviments de sortida de persones a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, una mesura que ha entrat en vigor a les 9 del vespre d'aquest dijous i s'allargarà fins a nou avís. I és un confinament que afecta 66.000 persones. El nombre d'infectats supera a hores d'ara les 300 persones i el de víctimes mortals es situa en les 6. Les classes, mentrestant, es suspenen fins al 27 de març, una decisió que afecta a 1.800.000 alumnes i a uns 100.200 de llars d'infants, escoles i instituts. Pel que fa a l'impacte econòmic d'algunes cancel·lacions, Fira de Mollerussa, a l'Urgell, ha valorat en 40 milions d'euros l'impacte de la Fira de Sant Josep en els 4 dies de la Fira. En aquest sentit, ha anunciat que es demanarà al govern accedir al paquet d'ajudes per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus. Ens ho amplien des de Ràdio Ponent. Alba Amor, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de la capital del Pla d'Urgell i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha assegurat que la Fira és un esdeveniment nuclear i de gran importància a la ciutat. En aquest sentit, valora en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de la Fira. És per això que en roda de premsa ha insistit que el pla de mesures anunciat pel govern contempli entitats firals.
Que es tingui en compte que aquestes mesures per pal·liar els efectes del coronavirus que també puguin contemplar-se a nivell d'entitats firals, que el fet de tindre que cancel·lar o suspendre l'activitat li ha provocat uns danys econòmics que poden ser molt importants.
Bon dia. L'alcalde de la capital del Pla d'Urgell i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, ha assegurat que la Fira és un esdeveniment nuclear i de gran importància a la ciutat. En aquest sentit, valora en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de la Fira.
Més qüestions pel que fa encara també a les cancel·lacions, i és que Castellar del Vallès viurà una diada de Sant Josep, patró del municipi, força descafeïnada. Ens ho amplien des de Ràdio Castellar. Rocío Gómez, més detalls, sisplau.
Finalment, l'Ajuntament ha decidit anul·lar la Fira de Sant Josep del proper 19 de març i la programació d'actes vinculada a la celebració del patró de Castellar. Aquestes són les mesures que ha pres el govern municipal davant de l'escenari de crisi del coronavirus. També s'han cancel·lat totes les activitats previstes a l'Auditori Municipal Miquel Pont per a les properes dues setmanes. Cauen de la programació representacions teatrals, activitats escolars o l'aula d'extensió universitària. També s'ha suspès els balls de saló de la sala Blava de l'Espai Tolrat durant els propers 15 dies. D'altra banda, l'Esbart Teatral ha informat que les funcions de pulmons, que s'havia de fer entre el 20 de març i el 5 d'abril, s'ajornen fins a nova data. També s'han reprogramat les jornades de portes obertes de les escoles i els instituts i s'ajornen les activitats esportives als pavellons municipals.
Gràcies, Rocío. Moment ara pel temps. Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà molt ennuvolat durant tota la jornada arreu de Catalunya i ara al matí poden caure algunes precipitacions al terç nord del país. A la resta no es descarta de forma aïllada que puguin caure quatre gotes. La cota de neu serà alta, al voltant dels 2.500 metres, una miqueta més baixa a la Vall d'Aran, al voltant dels 2.200, i a la tarda la precipitació ja només podrà afectar el Pirineu i el Prepirineu, mentre que al final del dia fins i tot pot obrir-se alguna clariana pel sud del país. Bufarà una mica de tramuntana ara al matí al nord del Cap de Creus, a la resta vent més aviat fluix. Si deu moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació. De moment, això és tot en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament.
Pistes, mercats municipals, botigues de carrer, supermercats venen aquí en normalitat, es porten el seu producte i queda producte pel dia següent i per l'altre dia no hi ha cap problema d'abastiment.
També en clau econòmica, la borsa obre aquesta hora amb nerviosisme després que ahir l'IBEX 35 va patir la pitjor caiguda de la seva història, un 14%. L'anterior rècord l'ostentava el descens registrat després del referèndum del Brexit quan l'IBEX va baixar poc més d'un 12%.
La mesa del Parlament definirà avui quina serà la seva activitat futura amb la sessió on s'havien d'aprovar els pressupostos de la setmana que ve al punt de mira. On ja s'ha suspès l'activitat és el Congrés de Diputats, que deixarà de funcionar durant 15 dies com a mínim. Dues ministres i quatre diputats han donat positiu.
En crònica cultural i després de les cancel·lacions obligades de grans esdeveniments, les sales més petites s'adapten a les restriccions, reduint la capacitat dels espectacles a tan sols un terç de l'aforament. El sector calcula unes pèrdues de més de 6 milions d'euros i per això reclama un decret específic que els ajudi, tal com ha dit fa uns minuts aquí a la xarxa Antoni Albadalejo, que és vicepresident de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
El que volem és que públicament per al POG i es creï una resolució de llei que se'ns consideri un tancament per força major, que és el que és. I això ens permetria acollir-nos a altres ajudes governamentals que estan ja estipulades.
Pel que fa als esports, el futbol professional també s'atura. La Lliga, la Federació, clubs i jugadors s'han decidit suspendre les competicions de primera i segona divisió com a mínim durant les dues properes jornades. Les competicions europees podrien quedar suspeses avui. I també queda suspesa la Volta Ciclista a Catalunya. La prova, que arribava a l'edició número 100, queda cancel·lada i, tot i que la intenció és reubicar-la aquest any, els problemes de calendari podrien fer que s'ajornés fins al 2021. Informació ara de serveis, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. A aquesta hora destaquem dues incidències. Un accident a l'N150 a Terrassa que provoca aturades puntuals d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa i també una avaria a la C33 que ha fet tallar un carril a Montcada i Reixac cap a Barcelona. A banda d'això, encara hi ha retencions esporàdiques a la xarxa viària catalana, però amb una diferència de cues significativa respecte al que és habitual. Per la seva banda, situació ara ja més tranquil·la a les rondes, però encara amb cues a la B10 per la zona de Montjuïc en els dos sentits de la marxa. Hi ha aturades intermitents també a la ronda de dalt a la Vall d'Hebron cap al nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
I ara la previsió del temps en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà molt ennuvolat durant tota la jornada arreu de Catalunya i ara al matí poden caure algunes precipitacions al terç nord del país. A la resta no es descarta de forma aïllada que puguin caure quatre gotes. La cota de neu serà alta, al voltant dels 2.500 metres, una miqueta més baixa a la Vall d'Aran, al voltant dels 2.200, i a la tarda la precipitació ja només podrà afectar el Pirineu i el Prepirineu, mentre que al final del dia fins i tot pot obrir-se alguna clariana pel sud del país. Bufarà una mica de tramuntana ara al matí al nord del Cap de Creus, a la resta vent més aviat fluix, i la temperatura avui serà més baixa, sobretot baixarà cap a l'interior. En general, la màxima es mourà entre els 16 i els 21 graus, però serà més baixa cap al Pirineu. Demà, un temps més assolellat, tot i que amb temperatura en descens. Al matí, encara núvols al sud de la Costa Brava i al Maresme, fins i tot podria escapar-se alguna gota de pluja. La tarda farà més sol i a partir de diumenge a la tarda o al vespre, augmentarà la nuvolositat i pot arribar la pluja, sobretot a partir de dilluns. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
9 i 8 minuts del matí, és el moment de Notícies en Xarxa de fer el traspàs de cara a aquesta tercera hora que tot just arrenca ara, amb més informació, amb més entrevistes i que durarà fins a les 10 del matí. Com sempre, amb Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
No, canviem de qüestió, coronavirus. No.
Mira, aquesta imatge se'ns està fent una mica familiar, ja, la de supermercats amb prestatges buits.
I em van dir que no hi ha necessitat.
I que no hi ha necessitat. Però bé, per què reaccionem d'aquesta manera? És, de fet, el que analitzarem a partir d'ara, perquè la crisi del coronavirus ha pujat un grau i amb efectes directes sobre el dia a dia de tothom. Per això volem analitzar per què ens comportem com ens comportem davant una amenaça sanitària d'aquestes característiques. Per què hem anat als supermercats, el que dèiem, i hem acaparat productes de primera necessitat? Per què fem accions compulsives en situacions extraordinàries? Són preguntes que en uns minuts li traslladem a Roger Ballescà, vicesecretari del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Una situació atípica que acaba repercutint a tot allò que forma part de la nostra vida quotidiana. Molts sectors, ara ho sentíem, es patirà a nivell econòmic i un dels que més serà el de l'oci i el de la restauració. S'han cancel·lat desenes d'esdeveniments que hi havia previstos i això vol dir entrades que s'han de retornar o que es deixaran de vendre. Li preguntarem a Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, com ho porten i com s'ho miren tot plegat. Abans d'entrar en matèria, però, com sempre, fem un cop d'ull a les portades de la premsa d'avui.
Obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa del dia. Aules tancades, borses en pànic, és el titular del periòdico que dedica tota la seva portada als efectes derivats de la pandèmia del coronavirus. El periòdico dedica la fotografia de portada al control policial d'aïllament que des d'ahir la nit s'ha decretat a Igualada. Una ciutat aïllada, escriu el diari, i apunta que 70.000 persones són confinades en el focus víric més important de Catalunya. El Regió 7, diari de referència de la Catalunya Central, publica, com no podia ser d'altra manera, que el govern prohibeix entrar i sortir de l'àrea d'Igualada. Els Mossos van començar a controlar a nit els accessos a la Conca d'Òdena. Només serveis essencials poden esquivar el confinament. Dos dels infectats són traslladats a Sant Joan de Déu de Manresa. La fotografia, per il·lustrar que la venda d'aliments i congeladors es dispara. 13 positius més a Lleida i 76.000 estudiants sense classe. És el titular d'obertura del Segre. En total, ja són 17 els encomanats pel coronavirus en aquesta demarcació, 5 d'ells ingressats a l'Arnau. El Segre també destaca que la paeria ha vetat la celebració dels mercats ambulants i la Diputació permet treballar des de casa. Els centres educatius tanquen durant 2 setmanes, publica el diari de Girona. Girona també clausura els centres cívics, els museus i les escoles bressol i no es faran els mercats de Banyoles i Olot. I els treballadors de l'Hospital Josep Trueta reclamen mesures contundents, un pla de contingència i més personal. Cop d'ullara als diaris de Tarragona i de l'Ebre que avui reprodueixen idèntica portada. El coronavirus tanca totes les escoles. I en subtítols destaca que el 14% de les pimes es plantegen aplicar un ERO temporal. Els establiments regentats per xinesos baixen la persiana. I tanquem el repàs a la premsa amb les dues edicions del 9-9. Així la del Vallès subratlla: angoixa pel coronavirus. Hi ha positius confirmats a Granollers, La Garriga, Lliçà d'Amunt, Mollet, Montornès, Parets i La Roca. A la fotografia, la porxada pràcticament deserta en un dijous atípic per la suspensió del mercat setmanal. A primer pla, el rètol informatiu avisant de la supressió. Mentre que el 9-9 d'Osona i el Ripollès escriu màxima prevenció i apunta que els centres de salut estan preparats. 10 dies estem veient, com dèiem, escenes amb les quals la veritat és que no estem gaire familiaritzats. Prestatges a supermercats buits, gent amb mascareta pel carrer, una tos amb un autobús que es converteix en mirades d'odi directament. I sobretot, cares de por i comentaris de por. La irrupció del coronavirus a les nostres vides, la veritat és que ha acabat generant, doncs, tot això, molta desconfiança, no saber què ens espera. I això ha generat, doncs, que hi hagi aquest tipus d'actitud amb gent del nostre entorn, amb els nostres veïns, a les escoles, amb la gent que veiem pel carrer. Però per què reaccionem així? No sé si és un instint de supervivència o és egoisme. Doncs bé, són preguntes que, com que aquests dies ens les estem fent i tenim uns debats oberts interessants sobre la reacció de l'espècie humana davant una amenaça desconeguda, per dir-ho així, li volem traslladar aquestes preguntes. Per això l'hem convidat al senyor Roger Vallescà, que és vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Senyor Vallescà, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
Per què reaccionem d'aquesta manera davant una malaltia que, si no ets una persona amb unes característiques específiques, no té per què matar-te? És una grip, per dir-ho així. Per què reaccionem, però, d'aquesta manera?
Bé, tu abans parlaves d'una cosa important, no? Que és que no estem gens familiaritzats amb aquesta situació. No és només que no estiguem familiaritzats, és que una situació com la que estem vivint ara, jo crec que ningú de nosaltres l'havia viscut en tota la seva vida, no només nosaltres, sinó fins i tot els nostres avis, no? És a dir, és una situació absolutament inèdita, en la qual, doncs, lògicament, la reacció que tenim és de molta incertesa i no hi ha cosa que faci més por que la incertesa, no? Aleshores, jo crec que les reaccions que estem observant a nivell personal i en la ciutadania són reaccions bastant normals i esperables per la situació que estem vivint.
Són comprensibles perquè mira que ens fan crides a la calma.
són molt comprensibles i les crides a la calma és lògic que es donin, però clar, diríem, de vegades aquestes crides a la calma, fixeu-vos que venen amb, uns missatges una mica contradictoris, no? Lògicament contradictoris, eh? Però se'ns demana que tinguem molta calma i en canvi se'ns està demanant també que prenguem precaucions extraordinàries, molt extraordinàries. Aleshores aquí hi ha com el que anomenem una dissonància, no? Entre el que se'ns està dient per una banda, no? Formalment se'ns diu que és una enfermedad que és potencialment poc lesiva per la majoria de la població, però en canvi estem exposats a fer tota una sèrie de mesures que són molt, molt, molt importants i aleshores aquesta dissonància fa que la nostra por tal vegada sigui més exagerada de la que realment hauria de ser.
Per què no reaccionem així amb la grip comú?
Perquè la grip comú és una enfermedad ja molt coneguda, que tots nosaltres l'hem passat en alguna ocasió, i que, per tant, sabem exactament què podem preveure d'aquella situació. Certament, també moren moltes persones per la grip en el nostre país cada any, però sabem més o menys quins són els col·lectius en els que pot afectar més. És una enfermedad que ja la tenim assimilada. Però fixi's també que en el cas de la grip A, fa cosa de 10 anys, diria jo, també va passar una mica el mateix, no? Un nou element desconegut, amb unes reaccions, amb unes, diríem, amb unes conseqüències diferents de la grip habitual, també va generar totes unes reaccions de molta por, esclar.
És bo tenir por?
És normal. És normal, i si em preguntes si és bo, jo diria que també és bo, perquè, de fet, com se sol dir, si l'espècie humana no hagués tingut aquest mecanisme, que és la por, doncs probablement hagués desaparegut ja fa milers d'anys, no? S'hagués extingit, perquè la por és una emoció bàsica de les persones, del nostre psiquisme, que ens ajuda a evitar els perills i enfrontar-nos a ells, no? D'una manera efectiva. Altra cosa és que si aconseguim mantenir la por en uns termes raonables, no, i la sabem gestionar, aleshores pot ser un recurs important, per exemple, per seguir les indicacions que ens donen les autoritats sanitàries, però si no la gestionem de forma correcta, aleshores ens podem trobar amb un veritable problema, evidentment.
Què pot implicar no gestionar bé aquesta emoció de la por?
Doncs que entrem en una situació de pànic, que no de por, no? La por sí que és una reacció normal i fins i tot desitjable, diríem, encara que sigui desagradable, però el pànic és una reacció que ens porta a prendre decisions que no són les més adequades, no? I que ens poden conduir a empitjorar encara més la situació i no pas millorar-la.
Es va modulant aquesta por, vull pensar, ara fa un mes i mig, quan veiem les imatges de la Xina, dèiem, això és la Xina, això aquí no arribarem, va, home, va. No rèiem, però bueno, ens ho miràvem amb certa distància. La setmana passada tot va començar a canviar ja una miqueta. Dilluns ja no diguem, i ahir encara molt més. Tot això com es modula? Clar, la psicologia humana com ho va assimilant, això?
Sí, doncs fixi's, igual que podem observar una corba de creixement exponencial en relació als contagis, no, de coronavirus, també amb la por passa una miqueta el mateix, eh? Aquests darrers dies, aquests darrers dos o tres dies, la por també ha fet un augment exponencial, no, acompanyant totes les notícies, no, i que ens estan arribant. Aleshores, aquesta por, evidentment, anirà pujant durant uns dies també, per descomptat, però també és veritat que és molt difícil sostenir aquestes emocions durant un llarg període de temps, i un altre dels recursos que, com a, diríem, persones som, no? un altre dels recursos psicològics que tenim és l'adaptació, no? I la tolerància, i per tant és previsible també que tota aquesta por que ara està augmentant tant ens anem acostumant a poc a poc i aleshores vagi remetent una miqueta amb el temps. Tot això dependrà, lògicament, també de quina sigui l'evolució de les notícies, però en general també s'ha observat en altres països que ens van una miqueta per davant amb això del coronavirus, com aquestes reaccions de por després s'atemperen i fins i tot podem arribar a caure en una situació d'una certa relaxació que pot fer un altre repunt si la situació s'empitjora una altra vegada, esclar.
No sé si es pot fer un paral·lelisme pel tema aquest de modular aquesta por i d'adaptar-nos a ella. Estic parlant o pensant, per exemple, en el terrorisme. Ens hem acostumat ja, doncs, quan fas una maleta, no introdueixes ja determinats productes, no introdueixes determinades quantitats de líquids. Això és adaptar-se a la por? Haver de conviure amb un element estrany com és un atemptat terrorista absolutament inesperat, però que tots hem demostrat que tenim por, perquè tots podem ser víctimes. Això és adaptar-se a les circumstàncies?
Exactament, és això, és adaptar-se, que no vol dir caure en el fet de no seguir amb les precaucions bàsiques que hem de prendre, tant en relació al coronavirus com, per exemple, en relació a la protecció que hem de tenir per la qüestió del terrorisme. Però és exactament això. A l'inici de tot aquest fenomen terrorista també hi va haver molta por, no? Socialment, i a poc tots plegats ens hem anat fent a la situació.
Por és igual a desconfiança?
Són germanes, diríem, no? I evidentment la confiança genera menys por, per descomptat, no? I en canvi la desconfiança, sí, en certa manera genera por, seria una modalitat, sí, de la por, esclar, sí.
És interessant també pel que deia, perquè ara vas a l'autobús i se t'acut estossugar, tossir, perquè a mi et pica la gola, pel que sigui, sí. I et mira la gent amb un odi espantós. Vull dir, miren gairebé com dient, fuig d'aquí, no? Uh-huh. Això és desconfiança i por alhora.
Això és una por, no? A contagiar-se, que jo crec que ara mateix és molt, molt comprensible, no? Però que tots plegats hem de tenir una miqueta de tranquil·litat i mantenir la calma dintre del que sigui possible, no?
Sí,
no, i de fet, per mantenir la calma, no, perquè de vegades amb el tema de les emocions, no, tractem de calmar-les a través de raonaments, a través de dades, no? Això pot ajudar, però el que més ajuda, de debò, per calmar les pors, que són emocions, són sobretot els nostres comportaments diaris, a intentar mantenir les rutines, el no sobreinformar-nos, el no estar permanentment atents a les notícies.
Ara vaig cap aquí.
Exacte. Sí.
El tema de la informació, la importància de la informació i els riscos de la sobreinformació.
Sí.
Com ho gestionem, això?
Doncs jo diria que ens hem d'informar, hem d'estar molt ben informats, per descomptat, perquè ho necessitarem per prendre les precaucions que siguin estrictament necessàries, però l'estar sobreinformats genera encara una sensació de més fragilitat, no? De més perill del que realment hi ha. Per tant, hem d'intentar no estar permanentment enganxats a les notícies. Si ho fem, hem de fer-ho a través de mitjans contrastats, no? Mitjans oficials o mitjans de comunicació contrastats, no? No informar-nos a través de xarxes socials, per descomptat, no? I evitar això, estar tot el dia enganxats.
Ha citat la qüestió de les xarxes socials, que segurament és la primera crisi sanitària que estem vivint amb les xarxes socials ja en plena efervescència. Potser fa 10 o 12 anys, quan hi va haver-hi crisis sanitàries també importants, encara no estàvem tan avançats al que eren les xarxes. Quin paper juguen aquestes xarxes tant per fomentar aquesta por com per intentar modular-la, com dèiem abans? Sí. Què hem de fer? Com la gestionem, també?
Sí. Les xarxes socials actuen com una espècie de campana de ressonància que amplificaran i magnificaran tot allò que passi, tant per les coses bones com per les dolentes. Aleshores, en aquests dies que estem enfrontant, en aquesta època, veurem de part de la ciutadania el millor de les persones humanes i també el pitjor, no? Aleshores, les xarxes socials tendiran també a amplificar tot això. I, per tant, s'ha de ser molt curós a l'hora de seleccionar quines informacions realment accedim, no? A través d'aquestes xarxes. Però tant pot amplificar el dolent com el positiu. També les xarxes socials hi veurem moltes coses que tenen el sentit de l'humor, no? Que això també ens ajuda molt. És una emoció bàsica, també, l'humor, que ens ajuda molt a combatre la por.
Corren moltíssims memes, aquests dies. Exacte. Amb el tema del coronavirus. Fins i tot hi ha gent que et diu, ostres, és que em sap greu riure d'una situació que és la que és, però és que estan molt ben fets i fa molta gràcia. Això és sa.
És saníssim i és necessari. De fet, diríem, el sentit de l'humor és una cosa molt seriosa i és una gran eina terapèutica que els psicòlegs coneixem bé i que també fem servir quan podem, no, dintre del nostre treball diari, és clar.
Estic pensant també en les persones que són molt patidores. No sé si dir ja hipocondríaques, però clar, per aquesta gent que realment pateix molt per la seva salut, per el que li pugui passar, clar, quins consells se li poden donar amb aquesta situació actual?
Clar, fixi's, igual que el coronavirus, no, afecta més a les persones que tenen una patologia prèvia, la por també afecta més a les persones que tenen una patologia psicològica prèvia o una certa vulnerabilitat, no? Aleshores, les persones ja prèviament més hipocondríaques, més obsessives, més fòbiques, lògicament, en una situació com la que estem, ho estan passant pitjor, no? Ara, els consells serien exactament iguals que els de la població general, és a dir, no sobreinformar-se, no prendre més precaucions de les que les autoritats sanitàries ens diuen, perquè prendre més precaucions l'única cosa que farà és que tinguem una percepció encara més augmentada del perill que hi ha i, per tant, la nostra por augmenti, i en fi, serien aquestes, i seguir fent en la mesura del possible i dintre del que determinin les autoritats la vida el més normal possible. Al mateix temps, reconèixer les pròpies sensacions de por i, si cal, parlar-ne amb els que ens envolten, però no passar-se tot el dia parlant-ne, perquè això també augmenta encara més les sensacions.
I l'autosugestió? Em pica la gola. Ai, ai, que... clar, això també són elements que la nostra ment hi va treballant i si ets una mica sensible, com hi juga, com ho podem portar, això?
Quan estem espantats tenim la tendència a buscar coses que confirmin la nostra manera.
Un mecanisme de la ment.
Sí, és una petita trampa mental que tenim, no? Però que, i de fet no passa només amb les pors, sinó amb moltes altres coses, no? Aleshores, aquí és cert que estarem molt pendents de tota la sintomatologia i tot això. El que és important aquí és evitar, i sobretot en el moment en què estem, ja no per la hipocondria en general, sinó en el moment en què estem, evitar fer consultes mèdiques que siguin supèrflues, perquè l'única cosa que farem és augmentar la nostra por i, a més, col·lapsar el sistema sanitari que ja està prou tensionat en el moment actual. Per tant, evitem fer aquestes consultes supèrflues, per descomptat.
Hi ha un sector de la població, que és el dels nens, que a partir d'avui no tenen classe, en aquest cas. Per tant, per ells també s'està generant una situació inèdita i no sé si acaben d'entendre ben bé com està justificada i el per què. Com se li ha de parlar als nens del coronavirus i de tot el que implica?
Sí. Miri, jo justament treballo amb criatures i aleshores sé bastant bé com ho estan visquent la majoria d'elles. Això, evidentment, no podem parlar per tothom, no? Però, en general, el que estem observant és que les criatures estan entenent força bé la situació. Tal vegada estan menys preocupades que les seves famílies, no? Però al mateix temps també necessiten estar informades. No? Els nens i les nenes són persones competents, no són adultes, però són competents i, per tant, tenen tot el dret del món a estar informats. La informació que els hem de donar ha de ser adequada a la seva edat, ha de ser comprensible, ha de ser concisa, no podem donar més informació de la que necessiten, hem de seguir el seu ritme, ens hem d'assegurar de quines informacions tenen, si són veritables o no, si no les haurem de contrastar i les haurem de filtrar, i hem de seguir molt el seu ritme de preguntes. No? Hi haurà nens que faran moltes preguntes i hi haurà altres que viuran tot aquest episodi sense pràcticament ni adonar-se'n. Però aquestes serien les claus per parlar amb les criatures. Ah, i sobretot no dir-los mentides, perquè igual que als adults no ens agrada que ens menteixin, doncs als nens i a les nenes tampoc. Per tant, transmetem informacions veritables, això sí, gestionant bé el flux d'informació que els hi donem i que necessiten saber en cada moment.
Aturem ara aquí aquesta conversa i seguim de seguida. 3 minuts de pausa i continuem parlant de la psicologia en moments de crisi. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Continuem en conversa amb Roger Vallescà, que és vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Ho havíem deixat en com hem d'explicar la crisi del coronavirus als nens, però a mi també m'agradaria abordar com hem de parlar de tot plegat amb un altre sector de la població molt sensible, com és la gent gran, perquè ells sí que són una població de risc. Estem parlant de persones adultes i, òbviament, per ells és un patiment afegit. Com parlem de coronavirus amb els nostres avis, amb els nostres pares? Com hem d'assumir-ho, això?
Doncs jo vull que s'entengui la comparació, però si hem parlat de les criatures, penso que amb la gent gran, i sobretot amb la gent molt gran, hem de fer exactament el mateix. Entenem que són persones adultes i molt més competents també, però també hem de saber gestionar bé la informació que els hi donem. I també, com dèiem abans, l'hem d'ajustar al nivell de comprensió de cada persona. Pot ser que hi hagi una persona gran que tingui plenes facultats i tal vegada en aquella no l'haurem d'informar nosaltres perquè ja n'estarà prou informada, però si són persones que tenen algun tipus diríem, de discapacitat, aleshores sí que haurem d'ajustar molt la informació i haurem de gestionar molt això que dèiem abans, el flux d'informació, no? Donar aquella informació que sigui essencial i que necessitin saber en aquell moment, i sobretot en funció de les preguntes que ens vagin fent, per descomptat.
També és cert que hi ha alguns centres, bueno, molts centres de dia que han tancat, i residències que estan limitant l'accés a les visites als familiars. Clar, això per les persones que estan ingressades o internes en un espai d'aquestes característiques pot ser un cop emocional important, el fet de que la teva família no et pugui venir a veure amb la mateixa assiduïtat a la que estàs acostumat. Emocionalment, com tractem aquestes situacions? Què els hi podem dir a aquestes persones?
Se'ls ha d'intentar explicar les situacions, però per moltes explicacions que nosaltres donem, les emocions hi seran, I diríem, per molt que racionalitzem aquesta situació, una persona gran que deixa de tenir contacte o, no, o almenys no el mateix contacte amb la seva família, doncs naturalment estarà més trista, pot estar una miqueta més desubicada també, i aleshores la gent que està cuidant d'aquestes persones, sobretot quan estem parlant d'àmbits residencials, jo aquí crec que saben de totes formes perfectament com ajudar aquella persona a no sentir-se tan abandonada, no? I sobretot esperant que això sigui un procés el més breu possible i que puguem retornar a la normalitat com abans millor, esclar.
Hi ha el concepte del confinament, que ara l'estem seguint tant, de molta gent que acaba confinada a casa seva per una qüestió de risc. Ahir parlàvem amb el Josep Maria Fonalleres i ens deia això, no? Dius que ell està confinat des de ja fa 13 dies, en aquest cas, i ens deia això, dius que el més fumut, per dir-ho així, és la qüestió psicològica d'estar-te tancat a casa, saber que no pots sortir. I en el seu cas estava sol perquè viu sol, però clar, com es porta psicològicament el fet d'aïllar-te de tot i de tothom?
M'ha fet pensar, quan va començar tota la crisi del coronavirus a Canàries, hi va haver un brot en un hotel de 5 estrelles, fabulós, no? On la gent va haver d'estar confinada uns quants dies. Fixi's com canvia la cosa, no? En el fet d'estar obligat a estar en aquell lloc, encara que sigui l'hotel de 5 estrelles més maco del món, el confinament, no, l'obligatorietat de quedar-se en un lloc transforma totalment el significat d'aquella situació, no? Imaginem-nos, doncs, lo difícil que és estar a casa. Per tant, a casa què podem fer per intentar minimitzar, només minimitzar, perquè evidentment és una situació difícil i no desitjada per ningú. Doncs bé, hem de mantenir el contacte social, aquí sí, a través de xarxes, a través del telèfon, per descomptat, de les videoconferències, de tot allò que la tecnologia ens permet. Les xarxes sí, per mantenir el contacte social, no per informar-se de les coses, com hem dit. També hem de pensar que són persones que poden estar molt de temps a casa sense massa cosa a fer, per tant hem de buscar la manera de mantenir-nos ocupats. Si podem seguir treballant, encara que sigui amb el teletreball, fem-ho. Intentem mantenir les rutines, els horaris, això ajuda moltíssim. importantíssim aixecar-se a una hora prudent, mantenir les hores dels menjars, mantenir la higiene, mantenir les hores de dormir, de descans, no? Això també ens ajudarà molt. Fer exercici físic en la mesura que es pugui, encara que sigui a casa, per descomptat, i mantenir les rutines i també, sobretot, regular la informació, perquè, si, com dèiem abans, si ja tenim prou tendència a sobreinformar-nos, imagina't que tens tot el sant dia sense fer res, doncs aleshores pots caure en la tentació d'estar tota l'estona informant-te i l'única cosa que faràs és angoixar-te encara més.
Quan el confinament puja un grau, com està passant en aquests 5 municipis de l'Anoia, que des d'aquesta matinada ningú que hi viu hi pot sortir, clar, és una situació encara molt més extrema, perquè la llibertat de moviments és absoluta. Quines recomanacions es pot fer a les persones que estan afectades per aquesta situació?
Sí, crec que aquí hi ha una certa paradoxa. D'una banda, el confinament general pot crear més preocupació, però de l'altra també et fa sentir més acompanyat. No és el mateix estar un sol a casa i tothom al carrer que sentir que tots estem una mica en la mateixa situació i que tots estem col·laborant, no, justament en intentar que aquesta crisi es resolgui el més ràpidament possible. Les recomanacions en aquest cas serien les mateixes, no? Les persones individualment en els seus domicilis han de fer això que dèiem abans, no, mantenir-se ocupats, mantenir rutines, mantenir el contacte social.
I en tot cas, estic pensant, traurem alguna lliçó de tot plegat? Què n'aprendrem d'un episodi tan excepcional com el que estem vivint?
Com deia abans, d'aquestes situacions de crisi en veurem, diríem, afloraran les millors coses de les persones i també les pitjors, no? De les millors en tenim molt per aprendre. I això ens ajudarà també a replantejar-nos coses com, per exemple, quines són les coses veritablement importants, no? Valorar també una mica quina és la gestió del temps que fem, de les relacions, no? Jo crec que de tota crisi se'n pot sortir reforçat i, per tant, esperem que d'aquesta també passarà exactament el mateix.
Des del Col·legi de Psicòlegs esteu donant pautes als professionals, al sector, de quina és la informació que s'ha de donar a les persones que puguin presentar-se un dia en una consulta, precisament, doncs, perquè estan patint per aquesta situació.
Sí, des del Col·legi de Psicologia s'han fet diversos comunicats, un d'ells amb una sèrie de recomanacions a la ciutadania en general, que la poden trobar a la pàgina web del Col·legi, una mica en la línia del que hem estat parlant, però també es van fer, justament ahir es va emetre un comunicat dirigit als professionals de la psicologia que vulguin saber com afrontar una mica aquesta situació en la seva pràctica diària amb els pacients que estan atenent, o amb els pacients o amb altres persones que tenen, els psicòlegs i psicòlogues del país.
És excepcional per vosaltres aquesta situació?
És excepcional per tothom. Com dèiem abans, és una situació que no hem viscut mai. El Col·legi de Psicologia sempre ha estat disposat a ajudar en altres crisis d'emergències, com hi ha hagut, per exemple, amb els atemptats de Barcelona.
Per això que heu viscut situacions molt més extremes.
Sí, però molt més puntuals, diríem. Vam viure una situació més com una cosa molt aguda, no? I ara estem passant per una situació molt més prolongada en el temps, no? Que ens afecta molt més a tothom i que no queda tan localitzada, sinó que és una crisi global. Sí.
Si això s'allarga, perquè ara estem parlant d'aquestes dues setmanes crítiques, si això s'allarga més en el temps, quina petjada pot deixar a la psicologia de la ciutadania?
Jo penso que deixarà, diríem, no podríem... De vegades tenim molta tendència a parlar de trauma, no? Si això traumatitzarà la gent, no? Jo penso que com dèiem abans, d'aquestes situacions en podem aprendre, no? Les situacions difícils de vegades ens deixen ferides, no? Però no vol dir que aquestes ferides no ens permetin fer una vida normal després i fins i tot que en puguem aprendre. Per tant, jo tinc l'esperança de que d'això bàsicament en traurem un aprenentatge que ens ajudarà després a ser més forts. De fet, diríem, l'afrontament de la situacions difícils no ens fa més fràgils, sinó que normalment ens fa persones més fortes i més capaces.
Doncs quedem-nos amb aquesta reflexió, que és molt interessant i que ens pot servir més pels dies que estem vivint i pels dies que vindran properament, que té pinta de que no seran gaire fàcils. Roger Vallesca, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquí a Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt
moltes
bon
gràcies.
Dia. Fem una pausa, 2 minuts, i tornem de seguida, en aquest cas per parlar d'un altre impacte que està tenint tota aquesta crisi al sector, de l'oci, de la restauració, del temps lliure, sales de teatre, cinemes, sales de festa, que estan patint i molt els efectes d'aquesta ralentització de l'activitat del país. Ho abordem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ep, Judit, com van els refranys i les dites per avui?
Van bé, però parlen de mala gent.
Qui sembra vents recull tempestats.
Exactament. I cal que sàpigues que, si inquietes el rusc, espera el que en surt.
És que sembla que sí que hi ha gent dolentota. Mira què vaig trobar. Diu, vida bruta i cor roí, a l'infern feren camí.
I pels que volen sempre fer mal als altres, n'hi ha un de llarg que els adverteix que la bona gent s'hi pot tornar. A qui es fa ric contra tu i jo, amb maules i picardies, no li planyis tots els dies, bona batuda, rabassó.
No estan per gaires brocs aquests que escriuen i s'inventen el refrany, oi?
No, potser que els diguem com acabava el de l'altre programa.
Deia, no deixis la porta oberta ni que tinguis el ca alerta.
I per aquesta setmana, quina dita els regalem perquè l'acabin?
Quan mediten Bernocell, pobre d'altri...
Ah, ah, ah.
Quan medita en Bernocell, pobre d'altri... I alguna paraula més.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
El món de la cultura és un dels principals afectats per les mesures extraordinàries establertes per combatre la propagació del coronavirus. La suspensió d'espectacles de més de 1.000 persones ha obligat a anul·lar o a ajornar els grans concerts previstos pels pròxims dies. Grans sales com el Liceu, el Palau de la Música o l'Auditori estan tancant portes, però també ho fan sales de concerts com l'Apolo o Rasmatàs i fins i tot les més petites com Jamboree, el MUC o la Mirona de Salt. També hi ha afectacions als festivals de música que se celebren aquests dies, alguns com el Barnasants o el Festival de Jazz de Terrassa, el Black Music Festival de Girona o el Guitar Barcelona han anul·lat concerts i n'han reprogramat d'altres. Volem saber com ho està assumint tot aquest sector, que ja és un sector molt vulnerable, molt sensible a aquests canvis, a aquestes anades i vingudes, el fet de que la gent s'ho pensi dues vegades a l'hora de disposar d'un temps d'oci. Per això avui ens acompanya a l'estudi el Lluís Torrents, que és el president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Lluís, què tal? Com esteu?
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Com s'ha revolucionat tot en uns pocs dies?
Sí, la veritat és que ha sigut una mica una sorpresa, perquè des de les primeres declaracions i les primeres mesures que el govern central va dictaminar, catalogant una sèrie de zones dintre del país on se les catalogava d'especial risc per la situació i on, en principi, Catalunya quedava fora d'aquest risc, de repente el dia següent, des de la Generalitat, s'anunciessin aquestes mesures, que eren més o menys iguals, que les estaven anunciant en aquestes zones d'especial risc, la veritat és que va ser una sorpresa, no ens ho esperàvem. I sabíem o podíem intuir que abans o després vindrien i pensàvem, bueno, potser tenim una setmaneta de coi, perquè tots, jo crec que més o menys, evidentment, sense ni ser metges i sense ser experts, però veient una miqueta l'evolució, ja ens podíem anar esperant que això estava en plena efervescència, però realment no esperàvem que fos un dia per l'altre, ni molt menys. En més, no vam tenir tampoc cap mena d'avís, ni ningú ens va dir, ei, que sapigueu que això estem preparant aquest paquet de mesures, ni res, ens ho vam trobar, com tothom.
En general, què hi ha hagut més, la reacció de tancar o de reduir l'aforament, que és l'altra opció que queda? Quin és el mal menor?
El mal és el mal. És a dir, i parlant en especial de música en directe, aquesta solució de que pels aforaments menors de 1.000 persones poder treballar amb un terç de l'aforament és gairebé del tot inviable.
És a dir, no surt a compte.
No, és que els concerts no són viables. No. Diguéssim, potser, jo no sé si potser amb els cinemes doncs és una bona solució, o potser amb el teatre ho pot ser, ho desconec, però està clar que amb la música en directe no, és a dir, els concerts, perquè siguin viables, perquè es puguin cobrir les despeses del que significa fer un concert, normalment, quan es calculen els costos per fer un concert i es calcula el que li diem el punt mort o el break-even, que s'acostuma a dir en anglès, aquest punt mort acostuma a estar a un cop superes entre un 70 i un 80% de l'aforament de l'espai. És a dir, i el marge, per dir-ho d'alguna manera, és aquest 10-15% que queda. És a dir, treballar amb un 30% dels foraments fa que siguin absolutament inviables. No es podrien cobrir ni els costos, ni dels artistes, ni dels tècnics, ni de les sales, ni de res.
Per tant, podem preveure que les dues properes setmanes tot el que és l'activitat de sala de concerts queda paralitzada?
Jo crec que gairebé ja està paralitzada. O sigui, diria que gairebé totes les sales han cancel·lat i reubicat els concerts, o estem intentant reubicar tots els concerts amb una previsió una mica a llarg temps, i crec que poques sales són les que encara poden anar fent alguna cosa i intentant salvar alguna cosa, però molt poques. Una altra cosa és que hi ha sales que, a més de ser sales de concerts, doncs, treballen com a bars, com a discoteques, i que doncs, les que són d'aforaments més petits, doncs, potser obren la persiana i mira, si els hi entra algú, doncs els hi entra algú, i encara que tinguin que reduir treballar amb aquesta reducció d'aforament, doncs van cobrint alguna cosa de despeses i almenys que puguin anar amorteint alguna cosa. Però amb l'activitat solament de concerts és difícil, no és gaire viable.
M'agafo això que comentaves, Ala, del fet de potser hi ha locals que es poden permetre obrir la persiana i que entri qui pugui, o si en cau algú, doncs sí. Fantàstic, però encalçant una mica amb la conversa que teníem ara, a nivell psicològic, és cert que quan hi ha situacions extremes potser la gent no té gaire ganes tampoc d'anar a un concert o a un bar o a prendre alguna cosa. Temeu també aquest efecte als pocs que puguin acabar obrint la persiana?
Sí, la veritat és que és una mica una sorpresa, perquè tothom, evidentment, és el moment de les hipòtesis i de que tothom pensa què pot passar o què pot deixar de passar. Clar, hi ha gent que et diu, ui, això serà una bogeria de gent jove que sortirà al carrer i farà botellón i que, com que no podran entrar als locals, es quedaran pel carrer. Altres diuen que no els deixaran ni sortir, altres diuen que tothom està entrant amb aquesta psicosi de quedar-se a casa, d'intentar relacionar-se el menys possible, d'intentar evitar moviments. No ho sabem, la veritat és que és una sorpresa, ho haurem d'anar veient. Ara que avui és divendres, comença el cap de setmana, veurem quina reacció té la gent que normalment el cap de setmana surt, veient que la gran majoria de sales estan tancades i que les que estan obertes han de limitar el seu aforament a una tercera part. Clar, si pretenen sortir tots, evidentment no tindran llocs on entrar. Llavors veurem a veure què passa. Aquest cap de setmana serà la prova de foc.
Heu fet un primer càlcul, ni que sigui, de què implica a nivell de pèrdues?
No, encara no. No. I això és una cosa que no... Diguéssim que no és el moment ara, primer perquè la preocupació inicial és intentar parar el cop i és intentar que d'alguna manera que el vaixell no s'esfonsi. És a dir, ens han donat un torpet, ens han torpedinat el vaixell i ara el que hem de fer és intentar que no floti i després ja veurem els danys i ja farem l'avaluació de danys. Però ara el que estem intentant és, d'alguna manera, buscar les maneres de que tot el personal, de que tota la gent que treballa a les sales, de que tota la gent que no solament treballa a les sales, sinó tota la gent que forma part del sector de la música, començant pels artistes, que també són els primers damnificats i dels que crec que s'està parlant molt poc, perquè els artistes, molts no són empresa, alguns són autònoms, alguns altres van ser contractats a diferents llocs on van, però evidentment són gent que no tenen activitat ara i que estan, han cancel·lat o han tingut que cancel·lar totes les gires, totes les actuacions, i que no tenen el més mínim ingrés.
Clar, estem pensant, clar, sempre pensem grans artistes, que dius, bueno, no els hi vindrà de dos concerts cancel·lats, però jo vull pensar en artistes potser més desconeguts o més modestos o un altre nivell, que aquests potser sí que ho pateixen molt més.
Jo crec que ho pateixen tots, fins i tot els grans artistes. Perquè a vegades tenim la idea de que els grans artistes són milionaris i en aquest país milionaris, jo en conec pocs de grans artistes milionaris. I molts artistes que són coneguts i són molt bons artistes que en el seu moment venien molts discos, ara perquè no els venen discos, però que fins i tot tenen molta capacitat de convocatòria. Jo crec que molts tenim certa idea de que, bueno, no passa res, i sí passa. És a dir, cada disc, cada gira que es treu és una inversió bestial de mitjans, de publicitat, de tot, que costen diners, diners que s'han d'arriscar, diners que s'han de posar, i que aquests diners estan allà posats, que ja s'han gastat, i que no obres la porta i que no pots començar a ingressar per poder primer pagar les despeses. I això els passa tant a una banda petita que actua en una sala petita com una banda que potser pot plenar un Sant Jordi, o que pot plenar un Resmetàs, o que pot plenar algú així. És a dir, que el problema és una mica per tothom, no solament pels petits artistes, que també, que evidentment la xarxa de sales acolleix normalment artistes de tamany petit, artistes emergents o pseudo-amateurs que estan començant i que estan començant a treballar, a presentar els seus treballs, les seves creacions artístiques, i que aquests estan també apostant per intentar donar a conèixer la seva feina i que evidentment pretenen viure d'això i cobren cada vegada que toquen. Llavors, si no toquen, no cobren, tampoc.
Uns artistes que pateixen i uns treballadors, unes plantilles, que també, perquè a baixar la persiana 15 dies,
sí,
això vol
totalment
dir eliminació de llocs de treball, per exemple?
Esperem que no. En principi, el que estem intentant és que es paralitzi l'activitat i almenys tot el que són les plantilles de les sales, doncs paralitzar aquesta activitat i intentar, el que estem intentant ara esbrinar és quins són els mitjans i quins són els ajuts que fa l'administració per poder ajudar, que hi ha aquestes figures de les que s'està parlant ja habitualment, que són els expedients de regulació temporal d'ocupació, que és una manera de que si et veus obligat a parar l'activitat i que no tens el més mínim ingrés, perquè les sales de concert som empreses de serveis, és a dir, que facturem quan obrim la persiana, i si tanquem la persiana no facturem i no tenim cap via d'ingrés, doncs amb tot aquest personal, doncs que d'alguna manera puguin tenir un ajut a través d'aquest expedient de regulació temporal, i que puguem aguantar el màxim temps possible, o el que ens diguin que hem d'aguantar l'administració, degut a l'emergència sanitària, i després recuperar l'activitat, que és quelcom que també ens fa molta por. Veure com es recuperarà això depèn del temps que tinguem i que estiguem parats, en quines situacions trobarem tota la societat per tornar a començar a recuperar la confiança, per anar a concerts, per anar a llocs on hi hagi agrupacions de gent, i després el nivell econòmic amb el que ens quedarem tots en vista d'una més que possible crisi que sembla ser que està venint galopant, no? Llavors,
perquè, clar, serà complicat. L'economia de les sales, clar, cadascuna no és el mateix que seu que una sala petita, però clar, les economies no estan prou sanejades com per poder suportar econòmicament un tancament de dues setmanes. Òbviament, qui tingui pressupost públic és molt diferent, no? Però,
bueno, primer, ostres, que els pressupostos públics, quan parlem de sales de concerts i dintre del circuit de sales de concerts del que li diem la música popular, música moderna, és a dir, sí, ni la clàssica, ni la lírica, sí, ni tot això, el tema dels ajuts públics és gairebé ridícul. És a dir, les sales en aquest país tenen d'ajuts públics aproximadament entre un 1 i un 2% dels seus pressupostos. És a dir, que benvingut sigui, tant de bo fossin molt més, però diguéssim que si tinguéssim que viure gràcies als ajuts públics no podríem viure. Les sales viuen per la seva inversió i viuen perquè, a part de l'activitat de sales de concerts, doncs tenen altres activitats que com, perquè són, o poden fer de discoteques amb música en directe, o són bars de copes, o són clubs de jazz, o són el que sigui. És a dir, al final no es vius de l'erari públic. Quina capacitat tenim les sales d'aguantar en cas d'un tancament? Cada sala tindrà la seva. Si estiguéssim parlant d'una setmana, de dues setmanes, jo crec que més o menys tothom trampeja. El problema és que no sabem si parlem d'una setmana o dues setmanes. Ara s'han plantejat aquestes dues setmanes, però jo crec que ni el més optimista dels analistes diu que dues setmanes difícilment seran, i que això segurament va per llarg, i fins i tot hi ha molta gent que està parlant de dos mesos, tres mesos. Llavors, clar, quina empresa es pot permetre estar mesos i mesos tancada? No ho sé. Jo, des de l'ú, la gran majoria de les empreses que jo conec difícilment es pot permetre això. Els fons de contingència que nosaltres podem tenir ens poden ajudar, però necessitarem ajuts, haurem de demanar préstecs als bancs i haurem de veure com es vehiculen tots aquests ajuts.
I confien en les mesures, aquests plans de xoc econòmics que estan anunciant els governs, aquestes línies de crèdit tous, aquesta relaxació a l'hora de pagar els impostos? Són ajudes reals?
Ja, sempre qualsevol ajuda serà benvinguda. A mi m'agradaria que no solament fossin ajuts per ajudar a plaçar pagaments o coses d'aquest tipus, sinó que hi haguessin ajudes d'exempcions de certs impostos que potser podríem deixar de demanar-los degut a l'excepcionalitat d'això, és a dir, que no solament que ens ajudin a que ho puguem pagar més tard i que no ens cobrin interessos, sinó que potser hi ha alguna cosa que ens la podríem estalviar, o per exemple, el sector sempre ha tingut una reclamació des de fa molts anys, que és amb el tema de l'IVA. Vull dir, fins i tot vam arribar a tenir un IVA d'un 21% en tots els productes culturals, que per fi vam aconseguir que tornés a estar a un 10%, però la reclamació del sector sempre ha sigut que la música és cultura i que hauria d'estar amb un IVA superreduït d'un 4%. És a dir, potser això seria una bona ajuda, que quan això es recuperi tinguem un IVA superreduït tant per les entrades dels concerts com per la contractació de músics, i que quan es compren i es paguen els caixers dels músics a través d'una factura, doncs es poguessin pagar un 4% i no un 21% com s'està pagant ara, per facilitar que hi hagi molt més moviment en quant a les actuacions musicals i que emergeixi una miqueta més la cultura i que facilitem que sigui més barat pel públic poder anar a veure concerts.
Heu tingut algun contacte aquests dies amb el Departament de Cultura, amb la Generalitat? Algú us ha vingut a preguntar com esteu?
Estem,
es pot portar la situació?
Jo crec que, especialment amb els Departaments de Cultura, tant de la Generalitat com l'Institut d'Empreses Culturals, com a través de l'Ajuntament de l'ICUP, evidentment, jo crec que tot el món de la cultura està absolutament consternat. Ens estem intentant ajudar tot el que puguem entre tots, i jo crec que són absolutament sensibles. Una altra cosa és que ja sabem el pes que té la cultura dintre les administracions, i aquesta altra reivindicació que últimament no parem de reivindicar, d'intentar tenir un 2% del pressupost del govern en cultura, quan estem encara no arriba ni a un 0,7%. Doncs per molt que els departaments de cultura facin, demanin i lluitin i ho barallin, no depèn dels departaments de cultura, depèn més aviat dels departaments econòmics. Llavors fem el que podem.
Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquesta situació. Veiem què és el que passa en les properes setmanes. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres també ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 7 amb més notícies en xarxa. Bon divendres i bon cap de setmana.